de la col·lecció de Son Real.
Així arribam a les 12 i 4 minuts. Les notícies tornen a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Jaume Noguera.
Hola, bon dia a tothom, són les 12 i 5 minuts, benvingut. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem del repte Retotec, o 24 escoles de les Illes Balears participen en aquest projecte de la Fundació Endesa, on els alumnes hauran de fabricar robots. Sí, sí, robots. El Col·legi Balmes de Palma va guanyar l'any passat el campionat nacional. És a dir, que aquestes 24 escoles parteixen amb moltes possibilitats. Parlarem amb el responsable del projecte Retotec de la Fundació Endesa per saber què han de fer exactament aquests alumnes, aquests futurs científics del dia de demà. Després parlarem amb la Mancomunitat d'Esplà per saber en què consistirà el pla pilot per revitalitzar és fora vila de pla. Hi ha un pla europeu on es plaçarà territori pilot per aquesta revitalització. Països com Croàcia, Itàlia, països mediterranis, que també tenen àrees rurals, han estat aquí, han visitat el pla per saber de quina manera se pot revitalitzar totes aquestes àrees rurals que segur poden donar molt més de si. Sabrem totes les novetats que hi ha sobre mobilitat a la capital. Coneixerem el cicle de concert d'IB3 Ràdio, que du per títol Seqüències Sonores. Parlarem amb en Llucia Cervera, que va ser finalista dels concursos de pop-rock, que demà actua en el teatre Xes Fortesa. I a la nostra secció de Mallorca Jove, na Maria Antònia Esquinas mos parlarà, ni més ni manco, que de ses matances. Sí, sí, els joves també fan matances. I de venga, en Yolanda Ruiz a sa producció, Rafa Andrés en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca. Daft Punk, amb aquest Robot Rock. Per què Robot Rock? I no, perquè 24 escoles de Balears, la majoria de Mallorca, participen en guany en una nova edició del repte Retotec, que organitza la Fundació Endesa. L'objectiu és crear un robot que ajudi a resoldre un problema de la vida real, tal i com ho heu sentit. Anem a parlar-ne amb Francesc Fortea, ell és responsable del projecte Retotec de la Fundació Endesa. Francesc, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal? Tot bé? Vosaltres?
Beníssim, encantats de saber que tenim futurs enginyers robòtics de tantes escoles de ses illes. Primer de tot, qui pot participar en aquest Retotec, en aquest repte Retotec? Perquè d'entrada un diu, bé, això seran universitaris, majors en coneixements científics, però no, 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 són alumnes joves. Conta-m'ho.
Exacte, doncs, primer de tot, bon dia a tothom i moltíssimes gràcies per oferir-nos aquest espai. I bé, el projecte Retotec és un projecte que de fet s'ofereix a diverses comunitats autònomes i tant escoles de primària com a secundària. Val? Les comunitats autònomes que poden participar poden ser des de Balears, Aragó, Andalusia, Extremadura, Catalunya, Canàries i Madrid. I des de fa 3 anys és veritat que ens hem ampliat una miqueta i hem anat al país veí, a Portugal, i des de fa 3 anys les de Lisboa poden participar també en aquest projecte.
Quan dèiem robot, És que, clar, dius, estan parlant d'alumnes de primària i secundària. M'imagino que parlem de qualsevol automatisme que faci una feina. No necessàriament han de fer un C3PO o un R2D2, no?
Exacte, perquè, bueno, aviam, si aconsegueixen fer-ho, potser el seu lloc ja no és l'institut o l'escola, ja hauria de ser alguna empresa molt puntera i allà que desenvolupessin les seves idees. Però la idea principal d'aquest projecte, del projecte de Retotech, és que ells facin servir tecnologia per resoldre problemes que trobin en el seu entorn. Aviam, si el que aconsegueixen, com tu deies, és fer un 3PO i un R2D2, ja, doncs escolta, millor que millor. Però el que realment es valora en aquest projecte és la inventiva i la qualitat que puguin tenir d'aquestes idees per resoldre aquests problemes. I també és veritat que, com hem comentat abans, que tant poden participar primària com secundària, és cert que la idea és que resolguin un problema proper al seu entorn. En el cas de secundària, afegim un puntet més de dificultat i, a part del projecte, els hi demanem una aplicació mòbil associada a aquest projecte.
Mare de Déu, una aplicació mòbil, també. Mare de Déu, com sí, pugen les noves generacions. Crec que els heu lliurat, la conselleria i la Fundació Endesa, els heu lliurat o els heu donat una sèrie d'elements en els alumnes que participen. Sí. Què els heu donat? Material, pistes, informació? De quina base parteixen amb això que els heu donat?
Sí, doncs mira, bàsicament el que els oferim són una sèrie de kits. Val? Llavors, dins d'aquests kits podeu trobar des de sensors tant d'infrarojos, llums, ultrasons, plaques, tot el que els pot ajudar a diguéssim, desenvolupar tota aquesta idea tecnològica que poden tenir, i a part totes aquestes, tots aquests elements, diguéssim, que tenen la part tecnològica a vista, perquè puguin veure tots els circuits, i així d'aquesta manera que el seu aprenentatge sigui molt més tècnic i que treguin molt més profit d'aquesta participació en el projecte.
De fet, l'any passat crec que va ser el Col·legi Balmes de Palma, que va guanyar, crec que, a nivell nacional, és a dir que juguem a primera, la primera, no anem de bromes aquí, a nivell, no? Per tant, hi ha il·lusió, heu vist il·lusió entre els alumnes.
Sí, o sigui, jugueu a Champions i, de fet, el projecte aquest de l'escola Balmes que va presentar i que va ser, com has dit, el guanyador del Premi Nacional, és un projecte que el que m'agradaria destacar sobretot és una cosa que passa en la major part dels projectes que ens presenten, i és que el 90% tenen un enfoc social, i jo crec que això val la pena remarcar-lo, perquè dona idea de la consciència social que tenen els alumnes per resoldre els inconvenients o les problemàtiques socials que els puguin envoltar. I en aquest cas, el cas del Balmes, el que vam fer és una sensocàpsula, que tot i que el nom pot semblar així una miqueta estrambòtic, bàsicament consistia en ajudar persones amb autisme. I com fer-ho? Doncs el que vam fer és preparar una càpsula multisensorial equipada amb elements que ajuden a la relaxació mitjançant una meditació guiada. I així, d'aquesta manera, que aquestes persones amb autisme es puguin relacionar millor amb el seu entorn.
Sí, perquè ho hem de dir, el Col·legi Balmes d'aquí de Palma pràcticament som veïnats. Sí que està molt involucrat en els seus alumnes amb necessitats especials. I precisament un dels seus tutors, en Pepe Bengoetxea, va dir, el dia que vareu presentar a Retotech, va dir que tot és pensament computacional. Ajuda en els alumnes a resoldre feines. Clar, i això és molt important avui en dia, que mos estem acomodant tant, perquè estem deixant de pensar. Però, en canvi, si tots aquests nens, infants de primària i secundària pensen d'aquesta manera en resoldre, per ventura hi ha un futur més enllà d'aquesta generació que veiem avui en dia tan aferrada en el mòbil, i més pràctica, més com nostres pares i padrins, no? Jo vull pensar això, m'agradaria pensar això, no?
No, totalment. Totalment d'acord, perquè, a part, moltes vegades, i aquesta frase probablement l'hagis fet servir, jo sí que l'he fet servir, quan era petit i anava a l'escola, allò que t'ensenyen matemàtiques i dius, i això, però això de què em servirà?
Yeah.
De què em servirà fer servir la integral o fer matrius o el que sigui? La gràcia d'això és que probablement ara, en els temps en els que estem, aquestes matrius, aquestes equacions, evidentment no les hem de fer nosaltres, les fan les màquines, però entendre com s'arriba, com aquesta màquina arriba a resoldre aquesta equació, el que permet és tenir un pensament i tenir una capacitat crítica per tenir una visió molt més àmplia dels problemes que podem tenir i també una capacitat més crítica per trobar aquestes solucions. Bàsicament, totes aquestes ciències el que fan és ajudar-nos a pensar i a pensar de forma més eficient.
Ja li vaig demanar a l'arquitecte Pere Nicolau perquè mos ensenyaven allò de conjunts i subconjunts, propietat transitiva, i me va dir, precisament perquè tu ara te'n recordes d'això, allò t'ensenyava a pensar, i me vaig quedar, vaig dir, cert, és vera. Hi ha un tema en concret que hagin de fer els alumnes, estem al lliure, poden fer qualsevol cosa, i ben igual que l'any passat varen fer l'ascenso a càpsula, és de Balmes, o poden fer qualsevol element que ens ajudi en la vida diària. Tenen carta blanca?
Sí, totalment. O sigui, de fet, La temàtica és completament lliure i, de fet, una de les coses que es valoren més en el projecte de RetoTech és aquesta capacitat d'observació que tinguin els alumnes del seu voltant, poder fer una selecció d'aquestes problemàtiques que envolten a la seva escola, al seu barri, el que sigui, i poder aportar solucions el més inventives possibles a aquests problemes. Per tant, creativitat al poder sense cap limitació.
Quina meravella. Idò, teniu-vos al corrent de qui és el que anirà al campionat nacional i, a més, si tornem a guanyar, estem molt orgullosos dels nostres escolars perquè són el nostre futur, són els nostres metges, advocats, enginyers i científics del futur. I la Fundació Endesa i la Conselleria d'Educació amb aquesta RetoTech contribueixen a que aprenguin a pensar. Quina frase més maca. Francesc Fortea, des de la Fundació Endesa, moltíssimes gràcies i estem en contacte.
Exacte, moltíssimes gràcies a vosaltres per tot.
No em faltava d'altre. Bueno, nosaltres ara hem arribat en el moment de que en Joan Ferrer mos conti quina novetat mos arriba des de Cort perquè fa mobilitat.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
I Jaume, avui seguim parlant de mobilitat i en aquest cas ja ens fixam amb la targeta única, que ja és una realitat, ja ho hem estat anunciant en aquests mesos previs i ara també ja han de saber tot el detall del que ens espera. Per això avui saludam el regidor de mobilitat, Toni Deudero. Toni, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
I quines són, en aquest cas, les informacions principals que hem de saber de cara a aquesta targeta única que, com dèiem, ja serà una realitat i és una realitat?
Sí, exacte. Des d'ençà del 1 d'octubre d'enguany han començat un procés que acabarà el dia 31 de març de l'any 26, d'aquest any que ve. Són 6 mesos on tota la gent, ciutadans de Palma, que tenen targeta ciutadana i que l'empleaven habitualment com a títol de transport per pujar a l'autobús, hauran de demanar aquesta targeta única per tal de que a partir del 1 d'abril de l'any 26 puguin continuar gaudint de tot el sistema de transport, tant de CMT com també de el que està sota els paraigües del govern, que són CETIP, el tema de CFM i també del metro. En conseqüència, amb una targeta única se podrà fer tot, qualsevol tipus de trajecte en transport públic a tota Mallorca. I això què implica? Això implica que aquestes persones que ja tenen una targeta de CETIP no han de fer cap gestió i les persones que només tenien la targeta ciutadana o que no la tenien i que no tenen targeta de CETIP han de demanar aquesta targeta única. Per fer aquesta gestió han de demanar una cita prèvia i tenen tota una sèrie d'oficines que són atenció al client de CMT de Palma, que té l'oficina principal aquí a ciutat, també l'oficina de Palma Activa, les oficines d'atenció al ciutadà de Cort, de l'Ajuntament, i també poden anar a l'estació intermodal de Palma a les oficines de CETIP, que també podran fer aquesta sol·licitud formal, que és una sol·licitud gratuïta que no implica cap cost en el ciutadà per tal de que pugui gaudir del transport públic com pertoca. I amb aquesta renovació, amb aquesta targeta única, tindran la possibilitat amb aquest sistema que a partir de 1 d'abril podran fer ús indistintament de qualsevol sistema i, a més, amb una sèrie de millores perquè l'operativa serà més ràpida, més còmoda, inclús se podrà començar a pagar dins CMT a partir de 1 d'abril amb la targeta de crèdit, cosa que fins ara no s'havia pogut fer. Aquestes renovacions que van començar el 1 d'octubre s'estan duent a terme d'una manera bastant àgil i estem contents de veure que la societat, els ciutadans, estan anant amb bastanta fluïdesa a els diferents punts per a fer treure-se aquesta targeta única, per tal de que sigui una cosa progressiva i arribar en el final de mes de març de l'any que ve i que tothom hagi pogut fer aquesta migració cap a aquesta targeta única de servei de transport que ha fet l'Ajuntament juntament amb el govern de les Illes Balears.
I ja ho veus, des d'aquí també, des de Iveta Ràdio, fem aquesta crida per tots els oients que ens escoltin que facin aquesta passa cap a la targeta única. I agraïm a Toni Deudero totes les explicacions i els detalls per aclarir que anirà molt bé també per a qui ens hagi escoltat. Senyor Deudero, com a regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies a tots.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
Lletres Ràdio és humor.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3. Tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
White Snake amb aquesta versió de Here I Go Again de l'any 87 que varen regravar del tema que havien ja tret l'any 82 amb una altra mètrica, diferències de la lletra, però un tema impressionant de la banda de David Coverdale, White Snake. Bueno, here I go again. Aquí estem una altra vegada. Per què? Perquè una altra vegada parlam de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, que mos dona molt de sí i mos interessa molt el Dia Mallorca, perquè ara està participant en el projecte europeu de desenvolupament de negocis innovadors per donar una revifada a les zones interiors del Mediterrani. Per exemple, el Pla. Serà uns ajuntaments i representants europeus. I de moment s'ha fet una jornada, s'han fornès amb un tuiri, però l'idea és que siguis bessó d'un projecte a llarg termini. En parlàvem, once again, com diu David Coverdale, en la presidenta de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, Joana Maria Pasqual. Benvinguda de nou, Joana Maria, com estàs?
Hola, bon dia. Gràcies.
Bueno, sé que varen venir diversos participants d'Europa, varen visitar espais emblemàtics com Cura, Gràcia, Sant Honorat. Degueren que d'estes de conèixer aquesta Mallorca que en principi segurament molt d'ells no coneixien. No sé si vos vareu fixar en les seves cares, no?
Bueno, molt d'ells no coneixien i crec que inclús molta de gent, fins i tot de la península, vull dir, molta de gent és de creença de que Mallorca tot és costa i sí, tot és platja, i realment no és així.
Efectivament, i també varen fer turisme gastronòmic a Tarragús, a Petra, a Tarouré, a Algaires, a Finca d'Oliveres, i venen de gent de Croàcia, Eslovènia, de la península, grecs, italians, de Macedònia, de Xipre. Entre ells, vosaltres també anireu allà, que és com una espècie de posar en comú què és el que tenim a l'interior de totes aquestes zones, perquè segur que l'interior d'Itàlia, que és preciós pel que hem vist pel cinema, també tenen moltes zones que els turistes no les visiten i no les coneixen. Jo m'imagino que també hi ha un poquet això de què és el potencial que tenim a l'interior i que encara poden treure-li més profit, m'imagino. És aquesta la idea.
Bueno, aquesta acció en concreta forma part d'un projecte global europeu, projecte que se diu Revive, que en aquest moment està gestionant l'AETIP i en la Cambra de Comerç, vull dir, a través de l'AETIP i la Cambra de Comerç. En el seu moment els varen presentar una candidatura, consideraren que és la zona on se podria implementar o on se podria treure un profit d'aquestes accions europees per revitalitzar les àrees rurals del Mediterrani a Mallorca, bàsicament s'havia de centrar en el Pla de Mallorca. I bueno, formant part d'aquest projecte europeu que, com has dit, hi participen molt d'altres indrets, entre Croàcia, Eslovènia, Xipre, etc., Itàlia, tots són... És un projecte que engloba zones rurals de la Mediterrània que no estan, no estan saturades turísticament ni la seva principal font d'ingressos és el turisme.
Exacte, perquè precisament tu has nomenat l'AETIP, que és l'Agència d'Estratègia Turística. Tu, a la presentació, vas dir que el pla té l'oportunitat i el repte de diversificar l'economia, afavorir l'arrelament i promoure un turisme de qualitat i respectuós en l'entorn. I això és del que estan parlant fa dos anys, Joana Maria. És que per ventura ja no tan sols hauria de ser no només en el pla. Per ventura això se podria aplicar arreu de les Illes Balears, perquè estàs parlant de diversificar, d'arrelar, de promoure turisme de qualitat, de respectar l'entorn. És que això és la base. És del que parlem fa dos anys, no només en el pla. No trobes que ho podríem extrapolar totes les Illes Balears en això?
Sí, o que potser ja feien curt.
Ja, sí, tens raó.
O potser hi ha indrets sí, on ja és pràcticament impossible, sí, perquè són extensionades totalment saturades. Des del meu punt de vista.
Sí, no,
jo crec que aquest turisme sostenible, aquest turisme respectuós en l'entorn, en la població, bàsicament l'únic lloc on ho podem posar en marxa, ho podem activar és en el Pla de Mallorca i a millor qualque altre indret de l'illa, però en els altres indrets de costa jo crec que ja feim poc curt.
Això és cert. Però jo encara record, tu també te'n recordaràs, no fa tant de temps, quan, per exemple, des del Gaida fins a Ariany, passant per Sineu, no hi havia ningú havia vist mai un estranger, ningú. No, tots anaven a la costa, és que pràcticament ningú havia trepitjat mai Inca, ni el Gaida, ni Petra, ni Ariany, i de cop va començar el cicloturisme, després l'agroturisme, i se va anar descobrint aquesta Mallorca interior que sembla que encara se manté. Jo crec que haurien de fer com els menorquins, no? No créixer més, sinó créixer millor i anant alerta, perquè tots els nostres caminois que tenim i les quemades, això jo crec que no ho hem de tocar, no? Perquè no trobes que va per aquí la cosa, d'anar amb bones.
Clar. No, és que bàsicament és això. Vull dir, nosaltres, tot el que són polítiques a nivell turístic, el que se pretén des d'Espa de Mallorca és no caure en els mateixos errors que s'han caigut a la resta de l'illa. Nosaltres, si de qualque manera volem fer política turística, no és per atreure turistes, és per regular els turistes que venguin. Nosaltres el que volem és que el turista que vengui en el pla sigui un turista que ve a conèixer l'interior de l'illa, una zona tranquil·la, una zona i que sigui respectuós en l'entorn, en el medi ambient, que no, i que sobretot, on visqui pacíficament en els veïnats d'aquesta zona. No volem que se canviï el que és l'idiosincrasi de la Mallorca rural que tenim en el Pla de Mallorca. Però, malauradament, mos agradi o no, el turista, com tu has dit, ja ha descobert aquesta zona.
Sí.
Si fa cicloturisme, hi ha molta vivenda vacacional, hi ha hotels rurals. Per tant, qualque cosa hem de fer, perquè això no se mos en vagin de les mans. S'ha de fer qualque tipus d'acció, bàsicament, perquè per regular que aquest turisme que ve sigui el que hem dit, respectuós, sobretot, respectuós i sostenible, un turisme que, i sobretot també, que les nostres empreses, els comerços locals, els nostres productors, els nostres pagesos, vegin un profit, que moltes de vegades això no passa. Aquí, és surrealista que hagin d'implantar un 3% de consum de producte local en els hotels de Mallorca. Sí. És que això és surrealista, vull dir, el que hem de pretendre és que el turista que ve en el pla, sobretot, que mengi oli del pla, que begui vi del pla, que mengi productes de sorta del pla i de qualque manera que se'n profitin els pagesos, que se'n profitin els bodeguers, els que sigui, que en tregui un profit.
Sí, és que hauria de ser obligat, és com si ara tu te'n vas en el Perú i te donen, no sé, menjar d'Itàlia. Dius, per favor, ja he vengut aquí a conèixer lo local, no? És que hauria de ser obligat. El que passa és que també de cada vegada els turistes ja sap més el que demana. Jo un agroturisme de Vilafranca fa molts anys ja parlava amb un senyor anglès i em va dir, no, aquí s'està molt bé perquè la costa hi ha turisme de masses. I fa 15 anys m'ho va dir aquest senyor, és a dir, ja hi ha molta gent que ja també sap el que cerca. En qualsevol cas, estan parlant del projecte Revive, que uneix tant a Europa com països com Grècia, Itàlia, Macedònia, Xipre, Croàcia, Eslovènia, el nostre pla, i a més si revitalitzem el que parlem, la zona interior, concretament de Mallorca, que és el nostre pla tan estimat des de el Gaida fins a Ariany. Joana Maria Pasqual, moltíssimes gràcies. Sempre t'haurem de posar en nòmina, cada setmana te molestam, però és que mos interessa molt i mos agrada molt parlar del pla, perquè és el bessó i el centre de Mallorca. Gràcies, Joana Maria.
Gràcies a vosaltres, una vegada més.
Gràcies. Bueno, nosaltres ara anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Bueno, avui toca una nova radiografia mallorquina que mos serveix la música que faim a Mallorca, i d'entrada vos han deixarat una iniciativa que neix aquí, Joan, a IB3 a Ràdio, precisament.
Així és, Jaume, hem de parlar de seqüències sonores d'IB3 Música, el futur canal digital musical de les Balears, que comptarà amb bona música en stream, i també amb continguts especials enregistrats, com el concert, que de fet ja se n'ha fet unes primeres edicions, però demà, dijous, tindrem una nova ocasió d'aquestes seqüències sonores a les Sales Grammy de Palma. En aquesta ocasió podrem gaudir de Montjo Antiquat i a la Naira.
No és fàcil esbrinar el significat secret quan sostires alleujat i me dius que estàs bé.
La banda mallorquina que practica un pop introspectiu acaba de rebre fa unes setmanes el Premi Indie Rock de la crítica el millor disc revelació per al seu segon àlbum, Fer com si tot fos no res. I avui podem conversar una estona amb Pau Enric Serra, qui és baixista del grup, per saber com prepara aquest concert tan especial de demà. Pau Enric, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per atendre'ns. Conta'ns una mica en què consistirà aquestes seqüències sonores de demà, perquè sabem que per voltes també és una experiència interessant, no?, la que passarà demà.
Sí, a nosaltres me fa moltes ganes participar en un programa d'IB3 i res, demà estarem tocant en directe en el gremi i compartim escenari amb el Montjo Antiquat i segur que serà una balada preciosa.
Perquè, Jaume, has de saber que aquestes seqüències sonores el que tenen també, com el seu nom indica, és que la manera d'enregistrar se juga amb el pla seqüència.
Clar.
Per tant, d'aquell moment previ, no?, davant d'entrar a l'escenari, després durant l'escenari i després. Conta-nos, Pau Enric, com és això de rebre un premi Indie Rock, perquè parlem de premi Indie Rock de la crítica, que això també, moltes vegades, entenc que fa especialment il·lusió per la tasca que se valora, no?, entre professionals del que feis, per aquest segon disc. Com ho vau rebre?
Bé, molt bé, sempre que reconeguin la teva feina dona gust i per nosaltres també és un dels motius que ens ajuda a seguir, no?, que te reconeguin que estàs fent bona feina i que has de seguir per aquest camí, sempre està molt bé, no? I també està bé anar a fer Indie Rock sense haver d'esperar si guanyaràs un premi o no.
Sí, fora nervis.
Quan és de la crítica ja saps que el rebràs i quan estàs nominat i depens de votacions populars, doncs ja depèn de... Ja té bona feina de xarxes i aquestes coses per saber si te caurà o no.
Mm-hmm. Pau, com definiries la música que feis a la Naira?
Abans ho dic que era pop introspectiu i m'ho he pres molt bé, la veritat.
Mm-hmm. Vos ho compres, no?
Jo crec que sí, sí. Òbviament, en Joan, que compon, té molta pes a la composició, ell és músic de jazz i té altres projectes de jazz i sempre... Hi ha aires de jazz també per allà, però si hagués de definir, diria que sí, que pop està bé.
També m'ha cridat molt l'atenció que heu fet un tema dedicat a Aurora Picornell.
Sí, quan se varen descobrir els seus restes i se varen identificar que eren de Aurora, ens va emocionar molt i de fet en Joan va llegir un article en el diari que el va emocionar i el va animar a escriure aquesta lletra i també vam pensar que com a grup teníem algo a dir i just quan va passar lo de que se va rompre la foto en el Parlament de Aurora Picornell, clar, nosaltres ja teníem la cançó feta i vam dir l'hem de treure ja, perquè si tenim algo a dir en algun moment és ara, no? I aquí està el nostre granet d'arena per recordar una mica la figura en Aurora Picornell.
Uh-huh. Pau, i en quin moment està ara mateix a la Naira? A part d'aquest concert, on estàveu immersos? Treballeu en noves cançons? Què esteu fent?
La Naira està a punt de publicar que ara ja és gener, a meitat de gener. Serà tractat de sortir d'aquí a poc. Traurem un EP, que vol dir que serà un disc curt de 3 cançons i serà una versió del grup que encara no s'ha escoltat. Sí, canviem una mica l'estètica musical del grup i almenys en aquest EP, no vol dir que hagi d'anar cap allà, però sí, serà diferent, serà un altre Lanaire, coneixerem un altre Lanaire.
Mm-hmm, que bé, i doncs estarem pendents i sobretot també d'aquest concert de demà. N'hem xerrat amb Pau Enric Serra com a baixista del grup Lanaire per recomanar-vos aquestes seqüències sonores que tornen a celebrar-se demà en el Grammy de Palma. Pau Enric, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Pau.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia, adeu.
I encara tenim temps, Jaume, per aprofitar, com dèiem, avui la radiografia mallorquina, cercam la música que fem aquí a Mallorca, i vos fem una segona recomanació musical. She just wants to get inside, but wings were made to fly. Let her in. She's noisy when she flies. For her, for him, for all of them. When she comes in, no one wants her. Qui escoltau és Lucía Cervera, qui amb només 16 anys, l'any 2024, va quedar tercera classificada del concurs post-rock de l'any, com dèiem, aquell mateix 2024. I demà dijous, el Teatre Xef Fortesa de Palma, a les 8 del capvespre, presenta el seu primer disc titulat Side Effects, en un concert íntim i senzill que avui també volem descobrir. Ja la poden saludar. Lucía Cervera, què tal, com estàs? Benvinguda.
Hola, què tal?
Moltes gràcies per atendre'ns.
No,
conta-mos amb aquest concert, perquè ja m'ho crida l'atenció i m'ho agrada molt, que faràs aquest concert acompanyada per ton pare i el teu germà, la cosa queda en família.
Sí, sí, totalment, o sigui, ja he crescut amb ells fent música i no m'aniré molt en fora d'això. M'agrada molt compartir amb la gent que estim el que estimam, la veritat.
Fa una setmana vareu ser a l'Aviador, ho hem vist a Instagram, vareu tocar en directe alguns temes d'aquest sai, de fet. Ara que no m'ho sent ningú, clar, Lucía, tu jugues amb avantatge perquè ton pare té un estudi que seva.
Hombre, sí, sí, jo estic, vamos, un privilegi, és fantàstic, perquè jo amb un pare a vegades me diu, tu... te n'adones que dus com una hora sense fer res perquè no t'organitzes i això ja t'hauria costat 200 euros o un estudi.
Ah, clar.
Per no fer res. I jo, ja ho sé, papa, gràcies. De bones. Clar, i me va petar a cobrar.
Sí, si no quedarà, no quedarà més remei. Lucía, conta'm-nos, amb aquest Side Effects, aquest disc, aquest primer disc, d'on ve, parlant d'un disc en lletres en anglès, conta'm-nos amb alguns detalls.
Pues aquest disc el vaig començar a fer sense saber que ho estava fent fa molts d'anys, jo que sé, amb 10 vaig començar a escriure cançons, fa 7 anys, bueno, molts, com el que dice, però sí, vaig començar a fer cançons i me costava molt i a medida que iba creciendo el disco anava creixent amb jo i res és anglès perquè jo sempre ho he dit que la gent que escriu en castellà i que xerra castellà de normal m'apareix super admirable perquè no consigo fer una cançó en castellà i que me soni bé. Si me siento como si estuviera haciendo algo muy mundano, no me surten les paraules. I com en anglès ho entenc menys, igual és això, que me sona tot més poètic, no sé per què.
Molt curiós, perquè, per exemple, ara ton pare fa una sèrie d'anys, s'ha posat a cantar en mallorquí, perquè ell sempre havia cantat en castellà i en anglès, però sí que és cert que hi ha coses que te sonen o que no te sonen. Clar, és que tu ara tens 17 anys, l'any passat te vas pujar, vas fer tercera en 16 anys, jo no sé si en aquell moment quan te van dir Lucía Cervera, tercera, quan te vas quedar? Perquè m'imagino que era la primera vegada que te presentaves, no?
Sí, sí, és la primera vegada un escenari, un concurs i tot, i vaig dir, no pot ser això. O sigui, jo pensava que no quedaria, que no sé, que jo me quedava amb l'experiència, saps? De dir, vale, això em mola un munter, però segur que no m'ho donen res perquè hi ha gent amb molta d'experiència vamos, que han pisat 2.000 escenaris i de repente quan van dir Lucía Cervera, tercer premio, jo m'he quedat en xoc i el meu germà i mo mare en plan de empujant-me a l'escenari que la gent espera, dic, és bona, tal. O sigui, estava... m'he posat a plorar quan vaig arribar a casa. Bé, mentida, abans. Ja vaig començar a plorar quan vaig baixar de l'escenari. Però va ser una experiència que jo dic, per sempre.
I Lucía, que per convidar els oients, ara que mos escolten, què trobarem en aquest concert que mos proposes per demà?
Pues algo molt íntim. Sempre m'ha agradat lo íntim, molt com càlido. Tot bé ja ho vaig dir, que serà com la casa de la meva abuela, de la abuela meva, i durem molt d'atrezzo d'aquest... Bueno, atrezzo, estamos robándole lámparas y alfombras a la abuela, que está ella como loca. Bueno, sí, ya ho dic, quería... O sea, su abuela está en plan de, ¿os puedo ayudar con algo, por favor? Que me estáis quitando. O sea, su salón está vacío, ahora mateix, como están preparando todo en el coche y tal, pero así, ella cuando estigui allá dirá, ¿pero estic en el teatro o en el meu salón de casa? Y sí, básicamente el atrezo es eso. Y en algún momento, espero que no puyes el escenario, porque su abuela es un pilar también, o sigui, ella ha estat en tot, en totes les sessions de música, tot. I res.
Quina meravella.
Això, sí.
Quina meravella. Ahir m'ha fet molta gràcia quan vaig contactar amb ton pare per demanar-te el telèfon i m'ho va dir, és que no sé si te podrà atendre, perquè clar, és que tu tens 7 anys, tu estàs estudiant, és que en aquesta hora és escola, clar, i estan parlant del tercer premi del concurs de pop rock, que demà tu és precisament com a part del premi, no? Perquè aquesta actuació,
claro,
en Excels Fortesa és part del premi, demà a les 8 en Excels Fortesa de Palma, és part del premi, i clar, m'ha fet molta gràcia, va dir, és que en aquesta hora tu estàs estudiant encara, no?
Sí, el que avui me'n vaig a Madrid amb el meu germà a un concert, però per això no estic a classe. Menys mal que no vull.
Que aneu a veure, per cert, que aneu a escoltar, si se pot dir.
Anem a veure a una nina que s'anava Noga Erez, que canta també anglès, és com rotllo... No sé quin gènere és, perquè mescla tot, però el meu germà i jo, quan veiem un teatre ahí... un teatre, un concert ahí guai, deim, vale.
Es preapunten molt.
En la Riviera.
Es preapunta molt. Si és a la Riviera, ha de ser bona, perquè la sala, per omplir aquesta sala, ha de ser una primera espasa. I de Joan, ja veus, de 7 anys, Lucía Cervera, tercera en el concurs.
I un bon concert, que mos espera demà, segur que sí.
Efectivament.
Espera.
Sí, demà a les 8, en les Xes Fortes de Palma. Lucía, una ferrada molt gran, molta sort.
Una ferrada.
I mon anem a publicitat escoltant, precisament, aquest Lejerín, que forma part de Side Effects de la Lucía Cervera, que podreu veure demà a les 8, en les Xes Fortes.
Gràcies,
Joan. Gràcies, Lucía.
Gràcies. Gràcies per
ser xerrada, adéu. A tu. For her, for him, for all of them. When she comes in, no one wants her. She's afraid of what they do. It's cold outside.
Altres ràdios, diversitat.
Mallorca és ca nostra. I vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Anem conscienciar la gent que era important fer qualque cosa i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Falta poc per la una i sona Forever Young, els que estem a punt d'acabar i arriben a Maria Antònia Esquines en el seu temps per Mallorca. Jove, com estàs? Com us has preparat, Maria Antònia? Benvinguda.
Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots. Avui ben carregada d'aromes d'anís. Però, Babord, no sé si saps a què m'estic referint amb aquestes pistes, perquè, senyors i senyores, ja és temporada de matances, i com a mínim, o com a mínim, diuen que ho és.
Sí, perquè quan comences fred, en teoria, exacte, és el moment. Val, tot ja heu començat, tu, que ets santanyinera de potada, de socarrel, allà heu començat a esmolar guinevets, i o què?
Jo la setmana passada ja vaig fer un torn, sí, i que aquesta setmana tenc el segon torn.
Mare
perquè,
Déu,
clar, aquí, si saps fer bé ser feines, te conviden. Si no, és el teu padrí jove perquè havia que fer bona feina, i sempre hi ha. I com que jo m'agrada, m'apunto un bon verdeig.
Jo fa molt d'anys que no vaig a matances. La darrera vegada que hi vaig anar va ser precisament per gravar. Mm-hmm. Vaig anar a Cana Vivian Caoba, la nostra gran vedet, a Suqueria Blanca, i fa 20 anys. I feia un cremut també que no hi anava. És una cosa que pensava que no era, que era menut. Ja. Tenint en compte que vivint a Palma tens poques oportunitats, si no tens coneguts,
sí,
que tinguin i que em facin. Jo enyor, perquè en principi si has de fer feina has cansat, has de portar de poder molt de matí, però és una festassa.
És una festassa.
És una festassa.
I és que Jaume, el fred marca el calendari com ho ha fet tota la vida. Quan arribes saben que toca preparar-se, com has dit tu abans. Treure les olles grosses, netejar la maquinària i sobretot reunir la família. Via alegria, ses vets s'aixapen de riure. Entre novembre i gener és el període fort, no? De fet, estadístiques recents apunten que, alerta, més del 70% de les matances familiars es concentren en aquests dos mesos. Però realment no sé d'on venen jo aquests orígens de marcar aquest tipus de calendari en aquestes dates.
Idò, les primeres referències escrites a les matances de Balears daten del segle XIII, per tant, haurien vengut en la conquesta cristiana del rei en Jaume, i molts historiadors coincideixen que són una fusió d'herències romanes, jueves i pageses, encara que la matança de porc jueva no està molt, no està molt clara, perquè la religió jueva no consumeix porc, ni tan poc la musulmana. Per tant, com que seria una cosa més romana i atàvica dels pobles ibers, perquè com un ritual.
Sí,
un ritual.
És que de fa tant de temps, evidentment, no poden recuperar documents, per tant, l'origen d'arrel no sabem cert d'on ve. Però a partir d'aquí sí que ja apareixen documents que descriuen exactament el procés molt més semblant al que coneixem avui dia. A tallar, a embotir, tot el procés que du fer unes matances com Déu mana.
Sí, perquè, i fins ara, que malament pugui sorprendre molta gent, les matances continuen molt presents a moltes cases. De fet, si la sobrassada artesanal augmenta un 12% només en els darrers 10 anys, i tu, voltes que en feis, segur que ho notau, hi ha molt avantatge. Això és com el formatge artesà o el formatge industrial. Hi ha molt avantatge, molta diferència d'una sobrassada, en tots els nostres respectes.
Sí, és veritat que molta gent...
O una quilobana, sí.
Diu que joves, mos és més igual menjar una sobrassada més fabricada i tal, però és que la gent que s'estima de veres la cultura d'aquí, jo crec que realment no ho fa més tant per la qualitat, sinó més per el que té i el que du fer aquesta tradició. Tot i això, es veurà, Jaume, que cada vegada menys famílies fan el procés complet. Clar. O sigui, algunes compren la carn ja preparada i altres només es dediquen a fer sobrassada i unes poques mantenen tot el ritual que du fer les matances des de les 5 de matí fins a les 4 de sobre baixa.
Però és que també és lògic, perquè és una adaptació natural, la normativa sanitària és molt més exigent, la vida va molt més aviat que un temps, però tant de bo, mira, la tradició aguanta dins aquest equilibri entre modernitat i autenticitat.
Perquè ella és l'illa, no és un amor normal. Ella és una il·lusió que té gust de sal. I dins l'olivera...
I ara amollaré la gran pregunta, que evidentment no són evidents, però a menys si poden fer alguna aproximació. Jaume, trobes que se mantindrà la tradició durant les noves generacions, ja no la meva, sinó els meus fills?
Mira, mentre hi ha un fora vila, un pagès que tingui porc, sobretot porc negre, que és el nostre, mentre hi hagi joves que vulguin tornar al camp, perquè aquest és el problema, que tothom va fugir. Jo sempre poso el mateix exemple. Fa 100 anys els meus predins van venir a Palma perquè aquí, com a mínim, tenien un dia en la setmana lliure. En canvi, on fora vida, els animals mengen cada dia.
Sí.
I fa 100 anys no hi havia les màquines que hi ha avui en dia. Mentre hi hagi relleu generacional, que és el que estan parlant, sí, perquè si no... clar, qui passarà per les ginyes, qui es polsarà els ametllers, diu en Julià Picornell dels Ànimos Parrec. Sense relleu, no ho sé ja, si poden fer.
És això, mentre hi hagi un padrino que ensenyi a fer botifarrons i un jove que escolti, perquè pot passar-te de generació en generació però no interessar-te el tema i no aprendre. Per tant, si és així, la tradició continuarà. De fet, Jaume, hi ha una cançó de Negats que diu així.
I escoltar ses tradicions arrelades de padrins a nins i gincol que rondaia Padrí que dau i així m'explicau que el torrent és caliu i aprendre a fer cap viu. Com toma, com feu, van ses matances, ball de bots, ses gloses i tantes altres coses. I dius que rius perquè rius.
Què t'ha parescut, Jaume, aquesta cançó que t'he parat? Xerra de les tradicions arrelades que t'ensenyen els padrins i, a més, anomena la paraula matança. Jo és que quan estava pensant en el tema, vaig dir, aquesta cançó la descriu en tota regla.
Però tornem al que te deia, jo que som de Palma, d'on són els denegats, en Pepal Balears? Som de Sant Cervera, tu d'on ets, de Santanyí?
Yeah.
La meitat de la població de Balears viu a Palma. Per tant, la meitat de la població de Balears estava en risc de perdre moltes tradicions que encara conservau, per exemple, a Voltes de Santanyí, o, per exemple, en Pep Álvarez i els seus companys denegats a Sant Cervera. Clar, és que més enllà del menjar, de les matances, la complicitat, fer feina en cadena,
el
que remena, el que posa la sal, el que separa, és com un... no? És com una comunió.
Sí,
no?
Exacte.
Ritual.
Els que pots enxerrar de la feinada que hi ha, dels que formen, els que cesen... O sigui, no és gent fàcil. Jo no sé, Jaume, quina responsabilitat tenies tu quan anaves de matances.
Ah, no, jo que va, jo... com a molt pastar, ja saps fins quan s'ha de pastar...
Que has de tenir força,
eh? Sí, no, força i ganes, perquè diuen que has de pastar fins que te sua allò, però bé, jo no, que va, me feien endur coses d'aquí, de cap allà, perquè n'han de sabre.
Has
de sabre què vas, perquè si no, és que diuen que matances, és que no fa feina només fa nosa. I n'hi ha molts que només van a menjar.
Perquè n'hi ha moltíssim. Hombre, és frita matances.
Sí, però n'hi ha molts que van directament... Van de sala de dinar, o van de sala de sopar. Això és molt bo de fer, aquí, anar a matances.
Però això és el més especial, Jaume, que fas feina en cadena, que tots aportau alguna cosa. De fet, si una persona embuteix massa, l'altra ha de corregir, si s'obre aire s'ha de punxar, si el lligam queda fluix i així, un llistat molt, molt llarg. Per tant, mos necessitem tots entre tots.
Bueno, i a més, és un terreny delicat perquè hi ha famílies que no discuteixen ni per política ni per futbol, però per si quantitat de prebobors sí que discuteixen. Perquè, perquè tu, compta'm, tu com ets d'això?
Jo m'agrada molt que tingui un toc així picant, però és que és picant, no agrada a tothom, per tant sempre solen ser més dolces. Però si encara els deixen eixugar els temps que toca, me conform, perquè jo aquesta gent que els agrada tan nova, tan crua, no, jo no sé que siguin més veies, que siguin d'això que t'acosta un poc refregar-les damunt el pa i amb un tot de picant.
Clar, per això és la llongorissa, és la sobrassada, hi ha el bisbe, hi ha diferents embotits, que és pasta, és la mateixa, però és la curació.
És diferent.
Temps de matances, Maria Antònia, moltíssimes gràcies. I ara que parlaven de relleu generacional, escolteu els ànimos, parre, que men, que mos diuen qui passarà per les ginyes. Salut a tots.
Qui passarà per les ginyes? Qui llaurarà els sementers? Qui sembrarà tot el gra? I espolsarà ses garrobes. Ningú no ho farà mai més. Qui tingui ulls que els abadi i veurà bé el que hi ha. Qui vulgui ses fites netes, basta m'escolti cantar. Qui sentirà sa tona ve lo que hay.